Les 11 i 8 minuts, el dels nadons robats és un dels escàndols més vergonyosos d'Espanya, potser la seva història més amagada, fins i tot en democràcia, fins i tot als anys 90. Mig segle de nadons desapareguts, de presons, hospitals, maternitats, fills sovint de mares vulnerables. Precisament aquesta setmana Amnistia Internacional ha denunciat les traves, els obstacles que encara posa l'Estat per investigar-ho, i qui posa llum, qui fa justícia, qui mira de fer justícia, és el periodisme, sempre el periodisme, i també, sobretot, l'últim llibre del Xavier Bosch. Bon dia.
Bon dia, Albert.
I ben tornat a aquest estudi, que coneixes tan bé.
Moltes gràcies.
Però el Xavier Bosch no l'hem pas convidat perquè fos el meu primer cap. El Cafè Baviera, després del Diari Avui, no. L'hem convidat, si l'hem convidat és perquè a aquesta hora, els dijous, qui mana al matí de Catalunya Ràdio és l'Anna Guitart.
Jo m'agradaria.
Anna, bon dia.
Bon dia, què tal?
Avui ens portes la dona de la seva vida, on sí. Torna a indagar en les relacions humanes, en la convivència, en els lligams familiars, i penses, la dona de la seva vida, per aquest títol, penses que serà una novel·la de sentiments, en la línia de Nosaltres Dos, de paraules que tu entendràs, i de les novel·les anteriors, però aquí també hi ha intriga, també hi ha aquesta part d'investigació periodística, que són una mica els dos mons literaris del Xavier Bosch, no?
Sí, sí, de fet a mi em va passar exactament això, eh? Quan vaig veure el títol del llibre vaig dir, val, ha tirat per aquestes últimes tres novel·les, no?, on parla més de sentiments, d'una mica es fica, jo crec, en la intimitat de les relacions, però de seguida vaig veure que no, que també hi ha una mica de Dani Santana en aquest llibre, perquè...
Però que ja no és Dani Santana.
Que ja no és Dani Santana, no, però sí que és veritat que hi ha un periodista que investiga un tema... que és important el llibre, tot i que el llibre, que es diu La dona de la seva vida, que jo crec que és un dels més esperats aquests dies de pre-Sant Jordi, ens parla d'una família, o sigui, ens parla dels Estrada Vilalta, que són una família quan comença...
Impecable.
Quan comença el llibre, acaba de morir la mare. Llavors, això provoca que els tres germans es reuneixin, perquè resulta que n'hi ha un que viu a Estrasburg, l'altre que viu a Copenhagen, i el que és periodista, que és el que està fent una investigació, si ho viu a Barcelona. Llavors, els coneixem d'aquesta manera, no? Coneixem també el pare vidu, i jo tinc la sensació, Xavi, que tenies moltes ganes de parlar-nos d'això, d'aquesta família i del que és tenir una família.
De la necessitat dels germans, no? En les anteriors novel·les havia parlat d'un amor boig que cinc dies per si sol justifiquen tota una vida, o d'una amistat llaurada durant 30 anys, o fins i tot de les relacions de parella de la gent que en té 50. I em vaig adonar que no havia parlat, o que em quedava per explorar també l'amor fraternal, que és un amor molt bèstia, perquè tens una pàtria comuna amb ells que comparteixes, que és la infantesa. Tots els records que tu tens, olors, vivències, moments, plors i riures, són amb els germans i les germanes. I per més que això ho expliquis a la parella actual i als fills i tot plegat, ells no hi eren, no? I a la portada, aquests tres que veiem, amb aquesta portada tan bona que ha fet la il·lustradora, la Mari Fous, són els tres germans. El gran, que com molt bé diu l'Anna, és el periodista que està investigant, està fent un documental sobre els bebès robats, que com dèiem, o com deies tu, Albert, és certament l'escàndol tapat més gran de l'Espanya, no només franquista, perquè això, Franco es mor al 75, i això dura pràcticament fins al 1999. I no només passa amb estaments amb monges, per dir-ho així, sinó que passa en hospitals i clíniques públiques. I no farem la llista, o qui vulgui en el llibre ja ho anirà trobant de mica en mica, però hospitals i clíniques públiques amb molt de prestigi al nostre país, aquesta pràctica també era comuna, amb una xarxa sofisticada i un entramat que abarcava tot Espanya.
I per què aquest tema, Xavi? D'on surt?
El tema de la família o el tema dels bebès robats?
El tema dels nadons.
De la ràbia, de la indignació. Em sulfuren les coses injustes. I aquí la justícia espanyola, com bé has dit, l'Amnistia Internacional va tornar a fer un toc a la cresta a Espanya abans d'ahir, perquè som a la cua d'Europa en tot això. Aquí no s'ha fet res. Res del que han demanat les famílies afectades. La Fiscalia ha mirat cap a l'altra banda. Res del que ha demanat l'Unió Europea, que fa 7 o 8 anys va posar deures a tots els països de la Unió, i sobretot a Espanya, perquè estava a la cua, creïn un banc d'ADN, investiguin, busquin el rastre perquè les famílies puguin, els bebès robats, o els pares i mares que els van robar un fill, puguin trobar i esclarir el cas. No, això és un crim de lesa, o sigui, robar un bebè, em sembla que és el crim més bèstia que hi ha, perquè és un segrest que no dura un mes o dura 400 dies, dura tota la vida. És un segrest etern, perpetu.
I que s'ha produït durant mig segle.
S'ha produït durant mig segle i que no hi ha imatges. Aquest és el tema. Jo crec que els mitjans n'hem fet poc cas, hem fallat també, perquè no hi ha imatges. Perquè no és un crim que pots ensenyar un cadàver esbudellat ni una pistola llançada en un contenidor.
El fet de parlar d'això et permet entrar a parlar també, parles molt dels germans, però també jo percebia coses sobre el fet d'estimar un pare, d'estimar una mare, d'un fill biològic, d'un fill que no ho és, no?
Tot aquesta això és la vessant que m'interessa tant com l'altre com a escriptor, no? O sigui, parlàveu de l'evolució de les novel·les, doncs segurament arribo aquí per l'evolució lògica de combinar el misteri i l'investigació del periodisme, de les tres primeres novel·les, i que aquí reprenc, amb molta trama i molta acció, i aquesta construcció d'intimitats, de sentiments, de mons, que és el que tots vivim, no? I en aquest sentit, una família és un microcosmos on hi és tot. Tot el que passa a la vida és a la família.
Per això és tan atractiu per als escriptors. És una mina, l'àmbit familiar, com ho és les relacions de parella, el món de la parella, on hi tornes
amb la
meva cruesa habitual.
Bueno, no sé si és la meva cruesa habitual, però el món de la parella, el món de la família, pot ser un regal, però també és una prova de resistència i de moltes coses, de convivència. Tothom se sap les seves coses. I crear una família del no-res, que t'ho permet la ficció, és apassionant i és un exercici de creació que es fa molt a poc i que s'ha de llegir també amb els tempos que requereix la història.
De fet, aquesta família els Estrada Vilalta al principi sembla sí. Que siguin això, o sigui, una família absolutament impecable.
Com tantes, no?
Com tantes altres.
Un oasi.
Un oasi. Ells, de fet, ho diuen a la novel·la, no? Mai ha passat res a la nostra família, però les coses no sempre són així, no?
I és el moment que es posen a prova, no? Primer perquè falta la mare. La mare, no? La meva àvia ho deia, quan falti jo sóc el pal de paller, doncs tot es pot començar a esfondrar una miqueta, no? Perquè els fills ja potser no s'entenen igual i els nets potser tampoc. Bueno, doncs aquí els fills es troben amb la prova d'haver d'ajudar el seu pare, que és un home de 80 molts, que queda gran i vidu, i a més n'hi ha dos que viuen a fora, dels fills, dels tres fills. I per tant, el gran, que és el que està fent el documental, s'ha de fer càrrec també del pare. I aquesta combinació de contradictòria, potser, no?, dels desitjos, els anhels de cadascú de la família, fan que en el moment que hi ha una dificultat greu, molt greu, bé, veure com reaccionen, com reacciona cadascú, com reaccionen els germans entre ells. I s'ajuden. Quan tot trontolla, quan tot perilla, els tres germans Estrada s'ajuden. És un cant a la fraternitat, a l'amor als germans, a aquesta novel·la.
La família, el món de la parella, i també hi seguim trobant viatges als teus llibres, perquè ara parlaves d'Estrasburg, també parlàvem de
Copenhagen.
De Copenhagen.
Sí, m'agrada que les novel·les hi surtin llocs que conec bé per poder descriure. Bé, tu, Albert, també va ser corresponsal a Estrasburg, igual que jo, i saps que és una ciutat amb molt d'encant. Les ciutats que tenen canal, encara que hi faci molt fred, són molt bonics. Són ciutats que hivernen durant molts mesos i que esperen la primavera amb aquells testos vermells a tots els balcons, que fa que s'agraeixi més la vida, no? M'agrada que els escenaris on passen les meves històries, els conegui per mirar de descriure'ls tan bé com puc i posar-hi una miqueta del cor, també.
Però a més és que hi ha un moment que diuen és curiós com d'una vida en queden els viatges.
Sí, no? Segurament, perquè en fem àlbum de fotos i, per tant, el record queda més ben consolidat i més fixat i més emmarcat, i perquè el dia a dia ha de passar alguna cosa molt rellevant a la teva vida perquè et recordis del dia d'avui. Però, en canvi, quan vas a Copenhagen o quan vas a Venècia o quan vas a Chicago, et recordes de moments, d'anècdotes, ho vius tot amb els ulls més oberts, més receptiu, perquè el relleu del cervell sí que d'impregnades aquestes històries, no? Per tant, certament, els viatges que hem fet, ara que no en podem fer i que els enyorem, no?
Sí, molt.
Doncs ens marquen.
Clar, del que sí que fem àlbum de fotos, Xavi, és de la infantesa, no? Mm. Sempre tots tenim els nostres records allà posats, i la infantesa és molt important. Abans ja l'has esmentat una mica, però és realment important en aquest llibre.
Sí, perquè si volia parlar de germans, tot es va nodrint en aquells, no, o sigui, tot el que saps, tot el que convius, la manera com t'estimen, la manera com t'acaricien, tot torna després, en la mesura que quan tu tens fills pots actuar d'aquella manera per mímesi o buscant de fer-ho al revés si no creus que amb tu no es va fer prou bé, no? Però tot ve d'allà, tot arrenca allà. I, per tant, en aquesta novel·la, la dona de la seva vida, que és una miqueta, com va dir algú l'altre dia a la roda de premsa de presentació, un se sabrà tot de la família, el retorn a la infantesa hi havia de ser sí o sí. Hi ha temes, Anna, tu que m'has fet diverses entrevistes i ens hem anat trobant en diferents llocs, que es van repetint, no? Un pare vidu, l'absència de la mare, la infantesa... Tot això ens ajuda a mirar endintre nosaltres, també com a lectors, quan passem per aquests passatges d'una novel·la.
Per això hi ha una cita a l'inici de Francesc Garriga Barata, Xavi.
Francesc és la persona que, fora de la família, més estimada al món, i és un poeta que fa 6 anys ja que es va morir, que continua enyorant cada dia, i sí, diu una cosa així com... és un vers seu que diu... Soc jo el... A veure, ara t'ho diré. Sort que tenies el llibre.
T'he posat en un compromís, perdona.
No. A més, teniu el llibre al revés, està molt bé, això. És a dir, em sembla que no és un defecte de l'editorial, sinó que ho ha fet...
No,
ho hem fet tot el guió, no? Soc jo el secret més mal guardat, deia el Francesc Garriga en el seu últim llibre de poemes. Soc jo el secret més mal guardat. Tots tenim, quan tanquem la porta de casa, un vessant ocult, alguna cosa que ningú més sap de nosaltres, no? Bueno, es tracta que el lector vagi esfilagarçant la història per saber què és el que amaga el Joel Estrada, la Maria Estrada, que és la mare que ha mort, i també els tres fills.
I hi ha una altra frase que m'ha semblat com tota una declaració d'intencions, que diu, som les pors que hem vençut.
Som les pors que hem vençut. Sí, l'autor tant fa frases. Sí. Però no necessàriament... I he d'estar d'acord, no? Però aquesta sí. El germà mitjà, el Raimon, era un nen que a la infantesa tenia moltes pors, a la foscor, a que entrés algú a l'habitació i al mateix, després té por a explicar la seva sexualitat als seus pares i que saber que tenir un fill homosexual s'ho prenguin malament. Abans d'ahir TV3 va fer un sense ficció a 11:45 de la nit molt interessant sobre el tema de nois i noies. Mm. Que com vivien el moment de sortir de l'armari i comunicar-ho...
Em dic Violeta. Pares,
no? Perdona?
Em dic Violeta.
El de després.
El de després. Sí, el de després.
Interessantíssim i molt recomanable. Bé, el Raimon també es troba en aquesta tessitura i veiem com reaccionen també els seus pares i com ho porta ell. No?
Les pors, els secrets que estan condemnats a acabar sortint a la llum i una mica el paper de la investigació periodística per fer sortir la veritat, per posar-ho...
Quan la justícia fa aigües... ens queda el periodisme. I, per tant, hi ha gent que se la juga i que són autèntics Robin Hoods, que són herois i que fan una feina que no fa ningú més. I el periodisme d'investigació se l'ha d'incentivar i finançar perquè és car, perquè sovint no tens prou fonts fiables, no pots contrastar coses, has d'acabar guardant la història al calaix. I ens convé molt que allà on no ha arribat la justícia, la investigació digui coses.
I és on arriba el Joel.
És on arriba el Joel i per això, pel preu de traspassar línies vermelles, ho posa tot en perill.
Als teus llibres anteriors, Xavi, també hi havia una cosa, que és la teva passió pels llibres, justament.
Sí.
Tu ets un gran lector, ens havies passejat, per exemple, per llibreries, i ara aquí hi ha un personatge, jo no sé fins a quan podem explicar d'aquest personatge, però que realment tornes a reivindicar aquesta passió teva. Eh?
Estàs parlant del Cara de Mosca?
Estic parlant de Cara de Mosca, sí senyor.
La primera vegada que sona en públic aquest nom, Cara de Mosca. Un personatge entranyable, però és una mica una distòpia, no?, que es diu ara, que és una persona, una xarxa de persones, que roben llibres des del sud de França fins a Barcelona. És a dir, igual que abans el cotxe treia molt ràdio casset perquè no ens els robessin, ara a Barcelona, en aquesta novel·la, la gent no pot deixar llibres al maleter del cotxe a la vista perquè et trenquen el vidre i s'emporten no l'e-book, no l'iPad, no el radiocasset, però ja no en tenim, s'emporten llibres. I aquest és un personatge que després va tenir paper. És un toc, si voleu, no sé, surrealista o de realisme màgic.
Sí, però és la primera vegada que ho trobem, no?, en un llibre teu.
Sí, però em va agradar usar-li i m'agrada molt que siguis la primera persona que ho nota.
És, crec, Anna, la sisena novel·la d'adults que escriu el Xavier Bosch. Hem de fer aquella pregunta tan odiosa si ha arribat... De fet, no, és odiosa, però no. està a la contraportada del llibre, no?
Clar, és que està a la contracoberta, no? I llavors per això crida l'atenció.
És la teva maduresa com a escriptor? Sents així?
Em sento vell quan l'editorial i columna va posar això a la contracoberta. Bueno, sento que, lògicament, no... Com diu el John Irving, no? els escriptors no som atletes, que arribem al màxim del nostre rendiment als 28-30 anys i després comença un declivi més o menys ràpid, no? El de Gasol és molt lent, el d'altres futbolistes potser és més ràpid, no cal citar ningú. Els escriptors, la gràcia em fa l'efecte a mi, és que anem aprenent constantment i que cada vegada tenim més experiència i també tenim més experiències. Per tant, no és només com fem un paràgraf o quins adjectius fem servir o quin ritme donem a la narració, sinó que les vivències que hem tingut les hem solidificat més i a l'hora de treure-les de la motxilla sabem destriar el gra de la palla i posar l'essència en les nostres històries.
Sí, que tu realment notes que ets un escriptor diferent quan et poses ara davant de l'ordinador. No va dir davant d'un paper, però no sé com treballa.
No molt respecte a l'última o la penúltima, però si agafés el llibre primer de l'any 92 amb ara no tindria res a veure. Llavors no tenia veu pròpia. Ara, després de 10 llibres i de 7 novel·les en 10 anys, em fa l'efecte que sí, que m'hi reconec. Obro un llibre sense saber que és meu, per dir-ho així,
sí.
I veuria que aquelles frases, aquells paràgrafs, aquella manera d'explicar el món són molt meus, i que més o menys he creat una beta que és la meva.
És a dir, que tindrem més i millor Xavier Bosch per molts anys.
Tant de bo.
Gràcies per venir al Matí de Catalunya Ràdio, gràcies per tornar, i permeteu-me, ja que en aquesta secció ens agrada molt fer maridatge, maridem literatura amb sèries, amb cuina, i tu has tret el tema dels esports. Per acabar, no puc deixar-te marxar sense preguntar-te quina lectura fas del que estem veient aquestes darreres hores a Can Barça, d'aquest aval que la Porta ha aconseguit al minut 90, allò in extremis, i amb nous membres sorpresa a la Junta, que no sabíem abans de votar de les eleccions.
Certament, en el debat que es va fer en el grup Godó ahir va fer dues setmanes, sobre el tema de l'aval, la Porta va dir unes coses que no han estat reals. Va dir que ja ho tenia estructurat i que avalarien els 16 membres de la Junta. Hem vist les moltes dificultats que ha tingut i aquí hi ha hagut de recórrer per poder-li salvar allò que els socis vam votar, no? Molt massivament, que ell tornés a la presidència. Bé, a partir d'aquí, això ja està fet. El que convé és que, com diuen els grecs, hi ha una frase que diu qui té el ganivet talla el meló, estaria bé que el ganivet el continués tenint el president del Barça i que no tingués el cul llogat.
Motxilles.
Sí, motxilles, a canvi de no sabem què, amb altres persones.
N'estarem pendents. Xavi Bosch, gràcies per venir, per tornar al Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, publicitat, i de seguida, Anitar, no marxis.
No
sèries amb Viscolavis.